Ràdio Estel. Informatius.
És la una en punt, us informa Olma Giró. D'aquí dues hores, a les 3 de la tarda, el govern es reunirà amb Renfe i Adif per abordar la incidència encara no resolta a Gavà, que afecta des de dilluns a la línia ferroviària del Garraf. La Conselleria de Territori els ha convocat aquest matí per demanar mesures extraordinàries i solucions a la trobada, i serà, entre d'altres, el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sangles, que ha passat per Ràdio Estel aquest matí i ha assegurat que la gratuïtat de Rodalies no ha portat més gent al transport públic, sinó que la gent dels altres transports s'ha passat al tren.
En alguns punts, aquesta gratuïtat de Renfe, que pot ser molt beneficiosa perquè ha portat gent a Renfe, però no ha portat més gent al sistema. Al contrari, el que ha fet és perjudicar algunes línies d'autobusos que són paral·leles a les línies de Renfe, no? Perquè la gent, doncs, més gratuït, bom, me'n vaig. Però això ha acabat afectant, diguem, els operadors i els ingressos dels serveis de busos.
Avui ha estat el segon matí d'incidències en aquest punt de la xarxa ferroviària per l'avaria que afecta les línies R2 Sud i regionals. I un altre front obert és el caos de les oposicions de la Generalitat d'aquest dissabte. Més de 13.500 interins estaven convocats en aquestes proves que van registrar múltiples incidències, des de retards d'hores per entrar a l'aula com la falta d'exàmens. La Generalitat va cessar la directora general de Funció Pública, Marta Martorell, per la falta de control que hi va haver mentre s'estaven realitzant aquestes proves. Ara bé, el coordinador d'Àrea Pública de Comissions Obreres de Catalunya, Manel Polidor, ha criticat que hi hagi organitzacions que demanin el cessament de persones per determinats interessos.
El que volem és mirar per les persones. Si algú ens digués que dimitint la consellera o cessant la consellera, la secretària general, tot l'estaf tècnic i polític del departament se solucionessin les coses millor, nosaltres ho demanaríem immediatament. Ara, qui està demanant dimissions i cessaments són persones i organitzacions que tenen determinats interessos que no tenen res a veure amb les persones que han estat afectades.
Polidor, que també ha passat pels micròfons de Ràdio Estel, ha exigit que les proves es facin l'abans possible, poder ser abans de Sant Joan. Avui a les 6 de la tarda els sindicats es reuniran amb la consellera Laura Vilagrà, la secretària d'Administració i Funció Pública Alicia Corral i la nova directora general de Funció Pública Anna Molina. I mirant al Parlament, aquest matí s'està celebrant la sessió de control al govern. I durant aquesta sessió, els comuns han acusat l'executiu de Pere Aragonès d'anar a remolc del PSC i de Junts per Catalunya amb la sequera, i també els han acusat de no tenir una estratègia pròpia. La presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, ho diu quan Esquerra està a punt de tancar un acord amb els dos principals partits de l'oposició perquè el govern ajorni fins al juliol les sancions als ajuntaments per als incompliments amb la sequera.
Bàsicament dues coses. La primera, que donen suport a la petició que hem fet i a la proposta que hem fet de debat monogràfic, perquè necessitem un debat de país per afrontar la sequera i no només amb pedaços, sinó amb visió estratègica, i també que rectifiquen. I en el seu cas, ara mateix rectificar vol dir liderar i deixar de fer seguidisme de la pinça de Junts i el PSC.
Aragonès, per la seva banda, critica que la crisi de la sequera s'hagi convertit en una disputa política. I un estudiant de 14 anys ha matat almenys 8 menors i un guàrdia de seguretat i ha deixat diversos ferits en un tiroteig a una escola de primària a Belgrat, a Sèrbia. Segons ha informat la policia del país, l'autor dels fets hauria utilitzat una arma del seu pare. El menor ja ha estat detingut i les autoritats estan investigant les possibles causes d'aquest atac. I ara els esports a Mana Closa.
En tenis, el Masters 1000 de Madrid. A aquesta hora comença el partit entre la tercera millor tenista del món, Jessica Pegula, i la russa Verónica Kudermetova. Qui guanyi passarà a les semifinals del torneig. L'altre duel destacat d'avui és el que disputarà la número 1 del món, Iga Swiatek, contra Petra Martic. I el quadre masculí, el gran atractiu del dia, és l'enfrontament entre Carlos Alcaraz, número 2 del món, i el rus Khachanov a les 4 de la tarda. A 2:15, l'alemany Daniel Altmaier es jugarà a passada ronda contra Borna Koric. I a la Lliga masculina de waterpolo, avui a 8:45 del vespre s'enfronten l'Atlètic Barceloneta contra el Club Natació Barcelona en les semifinals. Avui segon contra tercer, 42 punts versus 39. El d'aquest dimarts és el primer partit de la segona semifinal dels play-offs de la divisió d'honor masculina. El primer es va disputar ahir entre Sabadell i Terrassa i el derbi vallesà se'l va endur el Sabadell, que és qui va acabar líder a la classificació. Es va imposar per un 12-6 i fan el primer pas cap a la final. Aquesta eliminatòria és el millor de tres partits i el segon duel es jugarà demà a la piscina del Terrassa a 8:45.
Gràcies, Anna. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem d'aquí una hora a les dues i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. El magazín del matí a Ràdio Estel.
6 minuts que passen de la una, comencem nova hora a la part magazín del matí a Ràdio Estel i ho fem amb música. El que esteu escoltant de fons, uau, és música gospel, la melodia religiosa de la comunitat afroamericana dels Estats Units, i jo ja esbufego, perquè déu-n'hi-do quin tros de música, que des de fa anys també es pot gaudir, cantar i fer-ho casa nostra, Marta.
Sí, i avui parlarem d'una de les corals de gospel històriques, Mass Gospel, que aquest any celebren el seu 10è aniversari i, per celebrar-ho, han organitzat un concert solidari el proper 13 de maig a Paral·lel 62 de Barcelona. El Ramon Calzina és membre de la Junta de Mass Gospel i ja ens escolta. Ramon, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
En primer lloc, Ramon, moltes felicitats per aquests 10 anys de trajectòria de Mass Gospel. De fet, això que escoltem de fons ara mateix és la coral de Mass Gospel. No sé si coral és correcte o no, ho dieu així?
En diem cor.
El cor.
Ja, precisament ho vaig estar mirant i no tinc massa clar, però en diem cor.
Molt bé. No sé si tu, entre aquestes veus que sentim de fons d'aquest cor, hi ha la teva, si tu també cantes al cor o només ets membre de la Junta.
No, jo si no cantés no seria membre de cap junta, no. Aquí estem tots per cantar i, a part, ens agafem feines i el que cadascú bonament pot, però no, tots cantem, tots cantem.
Molt bé, dius que, clar, sou moltes veus. He llegit que sou més de 40 integrants a Mass Gospel, també d'edats diverses. No sé si, clar, entenc que com qualsevol cor hi han veus de tots tipus, de tots els colors, no? La gamma de veus és la mateixa que podem trobar en un cor de gospel que en un cor, per dir-ho així, més tradicional?
Doncs a veure, aquest, en el nostre cas, és molt, molt obert des d'edats, perquè aquí, al ser una cosa molt així, com també familiar, doncs han vingut pares amb fills, hi ha gent des de gent de 18 anys, hi ha hagut fins a Iñan, i han tingut més petits, fins a gent ja doncs, més gran de 65, jubilats, i la veritat és que molt heterogènic. Clar, són tres veus, altos, sopranos i tenors, i bueno, cadascú aporta el que pot. Sembla que seria més baix, però bueno, em tenen allà tenor patint una miqueta.
Bueno, dius a patir, però hem vist vídeos i sembla que us ho passeu molt bé. De fet, cada assaig hi entreu amb un somriure que segurament al sortir encara es reforça més. I aquesta, tothom que parla de gospel diu que és una de les característiques, no? Que també és tan vitalista i tan alegre, no? Que surts meravellat dels assajos i també dels concerts.
La veritat és que sí, que la música gospel ens agrada molt. Jo la veritat és que era un gènere que no coneixia fa uns anys, però quan el vaig descobrir és carregar de piles. Nosaltres tenim una particularitat que crec que ens defineix bastant amb els gospel, que és que assagem els divendres al vespre.
Ah, molt bé.
Arribes cansat de la setmana, que dius, ostres, només em falta anar a assajar, però sortim dels assaigs tots amb un somriure a la cara, anem a sopar després, no és allò que hagis de marxar corrents, que l'endemà tens la feina, i potser això ens defineix una mica, perquè sempre estem com una mica de festa. I, bueno, suposo que es nota, ja ens ho diuen els concerts, que es nota.
Clar, ara deies, no?, que bé, sou una bona colla d'integrants. No sé si és un cor de gospel com el vostre. A veure, ara parlarem d'aquest concert que celebrareu properament per celebrar aquests 10 anys, però abans, és obert, és un cor obert a tots els tipus de veu o s'ha de tenir, és a dir, un cert nivell per entrar a un cor com el de Mas Gospel?
Bueno, això és com tot. A veure, quan van començar van ser una colla d'amics que els agradava el gospel, van anar provant a diferents cors i al final van decidir juntar-se i fer un cor cadascú pues, amb la seva veu i bueno, no hi havia cap mena de limitació. Ara, com que bueno, ja fa anys que hi som i bueno, van haver-hi peticions d'entrar i aquí surt i tal, pues, anem una mica pues, doncs, mirant a veure què necessita el cor cada vegada, perquè pensa que les veus han de tenir una mica equilibrades, no pots tenir moltes sopranos i pocs tenors, o al revés, i bueno, una mica pues, s'ha alguna prova per entrar i bueno, un mínim de coneixements i tal, doncs sí, però també és veritat que amb els gospel sempre mirem també molt la part personal, la part nostra, aquesta persona doncs, pot aportar i tal, i amb molts aspectes, no només cantant.
No sé si les veus que descarteu, teniu allò un filial, un Mas Gospel B, per totes aquelles veus que potser no encaixen pel cor principal, però sí, doncs que tenen ganes de cantar i no, potser no tenen el nivell encara per cantar Mas Gospel.
A veure, no ho tenim perquè tampoc no ens considerem tan top, ni molt menys, a veure, simplement no, tampoc no penses que hi ha hagut tanta gent que s'hagi quedat fora. Intentem sempre, si algú ve i amb ganes, pues, de trobar un forat. Simplement un mínim de coneixement de música, però vaja, que no... Jo no sóc professional, per exemple, bé que m'hi van agafar. I bueno, no hi ha massa problema amb això.
Molt bé, doncs a veure, els que vulguin gaudir del gospel el proper 13 de maig, com dèiem, presenteu l'espectacle Led Revival Com, a Paral·lel 62, que això està molt bé. És un espai emblemàtic d'aquí de la ciutat de Barcelona. De fet, és el segon espectacle que feu. I ara parlarem de l'aspecte també solidari del concert d'aquest concert, però abans, quins repertoris esteu preparant pel 13 de maig?
Bé, nosaltres, amb els gospel, sempre ens va agradar, quan ja van començar, fa 10 anys, ni jo hi era, jo en fa 7, però ja sempre ha tirat molt el gospel contemporani, el gospel actual. Uh-huh. Intentem... Bueno, doncs hi ha molt moviment als Estats Units, és que aquí no es coneix, però hi ha molt moviment de gospel, o sigui, les primeres figures del món del gospel són guanyant premis Grammy, estan molt, són molt coneguts, tenen emissores, i bueno, nosaltres volíem recollir una mica això perquè no sigui una cosa només clàssica, sinó que hi ha molta instrumentació i molta marxa. De fet, el gospel han sortit un gènere com el funky, doncs, també perquè no recollir-ho. Els temes que triem doncs, són bastant escollits perquè casin bé i doncs, perquè tinguin aquest to més modern. I també en temes del nostre propi director, Gerson Gelabert, és un crac i, bueno, i també com que compon, doncs, evidentment, també hi ha temes seus, clar que sí.
Clar, ja ho deies tu, el gospel és un fenomen que va sorgir als Estats Units, però, clar, s'ha popularitzat a tot el món. Tu parlaves del funky gospel o gospel funky, però també hi ha altres subgèneres, no?, com el Latin gospel, que també ens ha cridat l'atenció, el black gospel. Tu deies que adapteu una mica també als gustos del director. Les vostres cançons, no sé si feu gospel potser a la catalana, es podria dir així, també, és a dir, que feu versions catalanitzades, potser, de gospel?
Doncs mira, precisament pel fet de fer el gospel que hi ha avui en dia als Estats Units, no hem fet mai cantar-les traduïdes, les cançons. Sempre les fem en anglès, amb el nostre anglès com podem, i, bueno, sempre anem per aquí. És un tema que, bueno, també a nivell cultural es fa més estrany escoltar gospel traduït. I això hi ha corals molt atrevides i molt d'allò, igual ens ho fan, però bueno, que és... Bueno, doncs nosaltres hem volgut triar doncs, per fer amb la sonoritat també anglosaxona, que també ajuda molt en la música.
Tot això ho podrem escoltar el 13 de maig, com dèiem, aquest nou espectacle Led Revival Com. Un concert que, a més de gaudir, de passar-nos-ho molt bé i d'aplaudir, suposo que la gent es posarà dret a ballar, dèiem que també té un caire solidari, aquest concert, i part dels beneficis es destinaran a una ONG, de la qual, Ramon, em sembla que tu n'ets voluntari.
Doncs sí, aquí una mica es tanca el cercle a nivell personal, però bueno, nosaltres bàsicament les gospeles que som una associació i la nostra missió és, bueno, doncs cantar gospel, passar-nos-ho bé, però també és ajudar a causes solidàries. És una mica el nostre objectiu perquè nosaltres no som amateurs i aquí només, evidentment, els músics són els que, professionals que, els que sí que guanyen el seu sou amb la seva feina, però nosaltres tot el que fem sempre per concerts és per fer per causes solidàries. I doncs ara pel casal dels infants, doncs, jo personalment ho tenia bastant interessat d'algun dia poder-ho fer. A més, una relació molt bona amb l'Enric Canet del casal dels infants, i la veritat és que és, un, és, un, és una gran sort poder-ho fer per ells. Evidentment estan també molt motivats, i per nosaltres és un luxe i un honor poder participar en la causa que fan, que és una meravella tota la feina que fan al casal dels infants. Ja.
Ramon, et sembla que escoltem una última peça de gospel?
I tant.
Som-hi. Sí. Ramon, això ja sona molt bé, diguéssim, per Spotify, però és que en directe deu ser apoteòsic. El que escoltem és Bishop Larry Trotter, que és, de fet, un bisbe. No sé quins són els grans referents musicals de Mas Gospel. No sé si en teniu allò, algú que sigui referència per vosaltres i que us agradi especialment versionar.
A veure, no ens volem tancar amb un de sol. Sí que és veritat que, bueno, és com ara hi ha hagut el Bruce Springsteen, però també hi ha Bruce Springsteen del gospel. Hi ha gent molt, molt potent. A veure, un compositor que ens ha portat moltes cançons al nostre repertori, per exemple, és el Donald Lawrence, per exemple, o el Kirk Franklin. Aquests dos són els dos així més fàcils que em surten, però perquè aquesta gent estan, bueno, fent discos cada any, fent grans concerts, i bueno, també ens inspiren molt. A part, com aquest que dius, o molts altres que, bueno, també van fent, perquè és molt, molt, molt ampli. No... molt ampli, però aquests dos que t'he dit, per exemple, serien un bon referent, per exemple.
Del que estem segurs, és que el proper 13 de maig això, qui vingui, qui s'acosti fins a Paral·lel 63, s'ho passarà molt bé amb aquest Let Revival Com. No sé si, ara que hem fet un tastet del gospel, hi ha algun oient que li agradés, doncs, participar o provar això de cantar amb un cor. No sé si ara de cara a l'estiu fareu, obrireu un mercat d'estiu per noves veus, si esteu buscant noves veus, o si per ara doncs no és possible formar part del vostre cor.
Bé, evidentment que qualsevol persona interessada pot escriure un mail. El que passa que sí que és veritat que nosaltres ara arrencant, precisament pel que deia que som amateurs, arrencant un nou espectacle que volem, doncs, fer diversos concerts. Són molts mesos ara que portem, doncs, per tancar el repertori, i llavors, doncs, ara en principi no estem oberts, però a veure, això al final som una associació, som un grup d'amics, i si algú es posa en contacte amb nosaltres, doncs, evidentment sempre es fa una prova, i si ara no és el moment, doncs vinga, potser d'aquí a cara uns mesos o el que sigui. Ara no obrirem perquè, bueno, costa molt, molta feina. Ara esperem que es noti ja la feina feta aquest 13 de maig, però costa molt de temps i molts assajos amb els mateixos, i, bueno, en principi, a poc a poc. És el nostre objectiu ara, que ens creiem ben acomplerts com a cor, però, bueno, sempre hi ha renovació, que també és... també és lo xulo.
Molt bé, i ara important, com dèiem, omplir aquest Paral·lel 62 de Barcelona el proper 13 de maig, com dèiem, que presentareu el Let Revival Com. Que tingueu molta sort, que us vagi molt bé, que ompliu i que podeu ajudar, com dèiem, al casal dels infants. Ramon Calzina, membre de la Junta de Mas Gospel i també voluntari del casal dels infants, moltíssimes gràcies per atendre'ns, moltes felicitats per aquests 10 anys de trajectòria, i que vagi molt bé el proper dia 13.
Doncs moltíssimes gràcies, i allà els hi esperem.
Gràcies, que vagi bé.
Vinga. Okay.
Nosaltres som el magazín del matí a Ràdio Estel.
Déu-n'hi-do, quina festa has muntat aquí a l'estudi.
Això és espectacular,
Una passada.
És per anar-ho a veure,
Ja anirem.
Ens animem.
Oh, i tant. Va. Gràcies al Ramon Calzina, membre de la Junta de Mas Gospel i voluntari del Casal dels Infants. Per cert, tenim aquí el Pere Juventí Balcells. No et volem robar més temps, però necessitem saber què ens esteu preparant des de la redacció d'aquesta casa, sobretot que puguem escoltar l'Estel Migdia a partir de les dues. Pere.
Doncs sí, us estem preparant un informatiu que té en compte doncs, aquest caos que es torna a viure a Rodalies.
Continua el caos, no?,
sí,
a Rodalies.
Segueix el caos. Avui ha sigut el segon matí d'incidències en aquest punt de la xarxa ferroviària a Gavà. Ho saben, doncs, una incidència que encara no està resolta a Gavà, que afecta des de dilluns aquesta línia ferroviària del Garraf. La Conselleria de Territori els ha convocat, farà una reunió d'aquí a unes hores, a les 3 de la tarda. Ho farà Govern, Renfe i Adif per abordar aquesta incidència, també per demanar mesures extraordinàries i solucions a aquesta trobada, i serà, entre d'altres, el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas, qui ha passat aquest matí per aquest programa, el matí a Ràdio Estel, on ha criticat que Renfe no hagi posat un servei alternatiu d'autobús per garantir el trajecte d'aquests usuaris afectats. També ha explicat que, tot i que s'ha obert un expedient informatiu a Renfe sobre aquesta avaria, de moment no preveuen cap sanció a aquesta operadora. Un altre front obert és el caos que es va viure a les oposicions a la Generalitat aquest dissabte. La consellera de la Presidència, Laura Villagrà, compareixerà divendres al matí al Parlament per donar explicacions. Ho farà després que el mateix president Pere Aragonès hagi reconegut aquest matí al Parlament el fracàs d'aquesta convocatòria pública de la Generalitat. I mirant encara la cambra catalana, aquest matí s'està celebrant la sessió de control al govern. Durant aquesta sessió, els comuns han acusat el govern de Pere Aragonès d'anar remolc del PSC i de Junts per Catalunya amb la sequera i de no tenir una estratègia pròpia. Tot plegat quan Aragonès també critica que de la crisi de la sequera s'hagi convertit en una disputa política. D'altra banda, l'entrevista del dia avui us explicarem...
Avui anem
ben plens.
Què ens explicareu?
Doncs us explicarem que una de cada cinc dones patirà una patologia mental durant el seu embaràs. Ho apunten des de la Unitat de Salut Mental Perinatal de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Una de cada cinc dones,
Una de cada cinc dones, sí. A més, expliquen també que l'any passat van atendre un 37% més d'embarassades amb problemes psicològics que l'any anterior. En parlarem de tot plegat a l'entrevista del dia amb el Barroca, ella que és cap de la Unitat de Salut Perinatal del Clínic. I d'altra banda, a la secció d'economia d'avui, ens fixarem en els lloguers, fixant-nos sobretot en aquest bloc que, com saben, de 120 pisos del carrer Tarragona de Barcelona, que està fent fora els seus veïns per fer-hi apartaments turístics. En parlarem de tot plegat amb els nostres companys de l'Espai 08.
Doncs déu-n'hi-do, Avui
sí,
venim en plens. I altres notícies que ens destacaran en el punt de les dues dels companys de l'Estel Migdia amb Xavi Toscano. Gràcies, Pere Juventí.
A vosaltres, com sempre.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Estem ben d'en peu, Josep Maria, perquè si sona aquest himne
Ben rectes i amb la mà al cor.
Ens hem de posar ben solemnes, i no per parlar del Barça, que ja n'hem parlat prou aquí fora.
No podem parlar del Barça avui?
Home, sí. Parlar del Barça, podem parlar del Barça. Quin patiment, tu. Ara ho deies, tu vas viure des del camp, eh?
Sí, sap greu, perquè és que no juguem a res, sap greu. Serà la Lliga dels 11-0, no? Però bueno, guanyarem la Lliga. Fa temps que no la guanyàvem.
Mira, guanyarem la Lliga.
I escolta, tal com tenim el pati últimament, una alegria no està malament. I la Lliga és una bona alegria.
Mira, i l'alegria que ens han donat al Barça femení...
Bueno,
vull dir
el Barça femení...
Que sempre ens dona alegries.
No, comparativament, escolta, res a dir el contrari. Tenen molt de mèrit.
Però ahir patiment.
Sí.
I avorriment.
Sí. Però bueno, que veníem de l'eufòria del Brus, de Montjuïc. Escolta, bueno...
Solà, explica la teva història perquè m'ha encantat. O sigui, tu vas anar al...
Jo vaig anar al concert del Camp Nou, que com que ha plogut tant, no sé, va ser el 80 i pico, no recordo quin pico, i tinc un record absolutament idealitzat d'aquell concert. A més, va ser el mateix estiu que el vaig veure dues vegades, perquè va coincidir que va haver-hi el concert aquell solidari d'Amnistia Internacional,
correcte,
que també van actuar Sting i van actuar amb diversos artistes, no? I jo que sóc absolutament pro Bruce Springsteen, pro boss, aquell estiu vaig tenir partida doble, no? I aquest any m'ha fet molta il·lusió. Estava com un adolescent comptant els dies que quedaven pel divendres, que és quan vaig anar-hi. Fantàstic, fantàstic.
És que, més... que queda una sensació, un regust.
Més, tu vas anar-hi també divendres.
Jo vaig anar-hi divendres.
No?
Sí.
Clar, jo no sé tu, però jo no recordo cap concert que durant 3 hores encadenin totes les cançons sense parar una darrere l'altra.
Sense parar.
És a dir, la última nota d'una cançó lligava amb la nota de la cançó següent. No? Va ser espectacular. La Marta em diu que va ser el 88. És el record que en tenia.
El 88, d'aquest concert, no?
A l'estiu previ als Jocs Olímpics de Seul, que van ser a l'octubre.
Correcte.
Setembre-octubre, els Jocs Olímpics de Seul. Va ser aquell mateix estiu.
No, és el que tu dius. A part va començar segons abans d'arribar al punt de les 9.
Correcte.
Puntualíssim, amb un ritme trepidant, que no va baixar aquest ritme.
No.
Fins al cap de 3 hores. És que està per tot arreu. Encara en parlen a la televisió.
I més amb aquests subtítols en català que posa la pell de gallina, perquè eren cançons molt intimistes i que s'agraeix que tradueixin la lletra, perquè és que ho tenen els rockers, que a mi també em passava amb l'Elvis Presley, que tenen cançons balades, tenen cançons lentes molt maques. I aquests rockers, quan allò que em fan allò, cançons toca
es
fibra...
Es posen tendres, no?
Toquen molt la fibra.
Molt, ho fan molt bé. Sí, no? Els concerts de Bruce Springsteen...
Sí.
Ja sé, és que la Marta està assenyant... Aquell moment va ser molt maco, que va ser al principi de tot... En quina cançó va ser? Que va tocar l'harmònica i...
Sí, i li va intercanviar una nena,
petitona,
li va donar una rosa...
I era un nen, era el Jordi que vam entrevistar.
Era el Jordi?
Sí, el nen de 7 anys, sí.
Penso que estava molt lluny,
Tenia el número 2 de la cua aquesta virtual.
I ho veia per pantalla, i lluny, però va intercanviar una rosa, no?, per la...
Sí, un gran fan de Bruce.
I em va regalar una altra harmònica, em va regalar dues, no?, o tres, ara no sé ben bé...
Sí. Llavors, tenia una harmònica del Bruce Springsteen, escolta, no la té qualsevol.
No està gens malament.
Tu t'ho imagines. Un bon clauer.
Bueno, jo és que... Ui, tindria allà posada el prestatge de casa. La voldria veure cada dia. Com va arribar la teva afició pel Bruce? O sigui, com se't va despertar?
No t'ho sé dir. Jo crec que va ser, com tantíssima gent, va ser un amor a primera vista. La primera vegada que el devia escoltar, i vaig dir, me'n va a la marxa. Ell també és un personatge que es fa estimar. És un tio que a mi sembla que ha caigut molt bé.
Té molt magnetisme, ell, de per si. No?
I aquest idili que té en Barcelona és espectacular. No? La Marta, què ens diu? La Marta és antibòs.
No, saps què passa? Que n'hem parlat tant.
Clar, és que ara hi ha aquella separació entre la gent que ens passaríem el dia parlant dels concerts i la gent que diu, escolta, que no tot s'acaba amb el Bruce.
I amb aquesta polèmica què fem? Josep Maria,
pues que jo crec que...
ajuda'ns.
No, pues que jo, per mi no és una polèmica ni musical. Jo crec que la vinguda del Bosch va ser, mireu, els Obama, doncs els Spielberg, el Tom Hanks, vull dir, l'Obama que aprofita per anar-se'n a veure l'abat de Montserrat, tot plegat va ser, vull dir, una cosa... Un happening espectacular. I jo, que m'agrada parlar sempre, jo sabeu, de marques... des del punt de vista de màrqueting i de comunicació, clar, la marca Barcelona i la marca Bruce Springsteen van superagafades de la mà. Si no és casual que tot el cicle de concerts a Europa comencin a Barcelona, i no és casual aquest amor que hi ha entre els seguidors del Bruce I el propi Brusi a Barcelona és un
Josep
triangle
Maria,
molt maco.
És molt interessant el que estàs dient ara, perquè això se n'ha parlat també moltíssim aquests dies, fins a quin punt el Brus, o ara et posem el Brus com a exemple, però l'artista, quan arriba a la ciutat on ha de tocar, és conscient d'aquella realitat, perquè s'ha dit, s'ha desdit, no? Fins a quin punt realment ho sent, o si és la mateixa
productora. Jo crec que ell té molt clar...
O ell,
té molt
ell tria
clar
on tocar.
Pel que m'han explicat, jo no hi tinc tacte directe, però el que m'han explicat gent propera, doncs ell decideix molt. I si en el diguéssim, a sobre l'escenari ell hi col·loca una senyera i col·loca una bandera americana, això no és una cosa doncs, que li han preparat. Vull dir, ell té veu i vot en això. Com té veu i vot en l'ordre de les cançons, com té veu i vot amb el que ell doncs, el que introdueix quan introdueix, que de fet poca introducció va fer perquè no va
molt
parar de cantar, no?
Sí.
Però realment és una persona que jo crec que coneix molt bé Barcelona. Coneix molt bé Barcelona i que se l'estima. I, de fet, els que la van veure, els que la van anar seguint aquests tres dies que va estar per aquí, més enllà del moment dels concerts, no? És un tio que s'ho coneix molt. Sí, sí.
Ai, això fos per mi. Jo ja estaria per... Sí, mira, vaig trobar de faltar River. De River, que no la va tocar...
No em va tocar vàries d'aquestes que dius que t'agraden i que són les de tota la vida. De River va ser una, Independence Day va ser una altra... Segurament, potser aquesta. Veus, aquesta segurament, per saber on estava, expressament no la va tocar.
No la va tocar. Veus, això està més...
Per evitar, suposo, qualsevol barreja de temes, no? Pues una cançó, Independence Day, que és preciosa, no? I de River, evidentment, és un himne que no la va...
Bueno, i de fet, és que com aquest any, mira, vam parlar amb el Joan Colet, que és el president de Stone Pony, de ben segur que el coneixes, i ens deia que, clar, que tenia com més sentit que mai que toqués de River, perquè just durant aquest any s'ha mort el seu nebot, 50 i pico. De River va dedicada a la seva germana, no? Per tant, quan estava embarassada, vull dir que anava com tot ben lligat. Bé, en tot cas, jo em quedo amb la interpretació que va fer al Camp Nou de The River, que va ser al·lucinant.
Espectacular.
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 Va, ara ens tornem a posar solemnes, perquè, clar, aquí hem vingut a parlar del rei, d'un altre rei, de la coronació de Carles III.
Que no de Queen, de Freddie Mercury.
Que no de Queen, que també. Però, clar, com ja sabeu, aquest dissabte, Carles III serà coronat com a nou rei d'Anglaterra i la seva dona Camila també es convertirà en reina consort, una celebració a l'abadia de Westminster que presidirà l'arcabisbe de Canterbury davant l'atenta mirada, Marta, dels més de 2.000 convidats que s'hi esperen.
Atenta o no, en qualsevol cas segurament miraran. La corona britànica, que és el símbol, recordem, de tot un país, que mobilitza milions de persones arreu del món i que al llarg dels anys ha servit també d'imatge per a empreses o grans esdeveniments.
I do hope you're having a lovely jubilee.
Tea?
Oh, yes, please.
Clar, aquest yes, please, és... perquè avui volem parlar de la publicitat reial, no? Ara que parlàvem de marques, de com Carles III, no sé si podrà esdevenir una marca o no. Ara en parlarem amb el professor Josep Maria Picola. Recordem-ho, professor i coordinador del grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. I estem escoltant justament aquest West Star, no? que es va infiltrar al Palau de Buckingham i que va fer un te amb la mateixa reina d'Anglaterra, no? Aquest os que es va convertir en tot un símbol durant els homenatges a Isabel II. Clar, una campanya encertada, no?, per començar.
Totalment.
Josep Maria?
Pensem que, a veure, la connexió de la gent amb la reina, que la reina, una mica documentant-me per venir cap aquí, clar, penseu que la marca Isabel II té un valor estimat de 40 milions de dòlars com a marca, és a dir, el valor de la marca. És a dir, i es valora com una marca més, de marca comercial, 40 milions de dòlars. I això va lligat també al grau de popularitat, perquè jo crec que una cosa és la popularitat inclús de la corona britànica i de la monarquia, i l'altra cosa de la figura de la reina Isabel, no? Jo crec que la figura de la reina Isabel crec que ha lligat molt bé amb el conjunt de la gent i també perquè s'ha prestat a una sèrie d'activitats, inclús publicitàries, que altres, amb el càrrec que ella ocupava, no s'hi haurien prestat mai. s'ha de veure si el nou rei es presta o es prestarà a lo que doncs, s'hi va prestar a la mare, diguem-ne, no? Jo crec que hi ha hagut una connexió clara. També buscant exemples recents, quan va fer els 90 anys, perquè ja va morir, sembla que amb 97, potser, sí. Quan va fer els 90, clar, tota una marca com Burger King va canviar la marca per Burger Queen. És a dir, com a homenatge doncs, de felicitar aquests 90 anys de la reina. Clar, quan les marques juguen això i la reina s'hi presta i s'ho pren doncs, amb bon humor, no? Dius, tot això ajuda també a que creixi el valor de la marca entre la gent. 40 milions de dòlars. Vull dir, a veure, estem parlant d'una marca molt potent, per no parlar, evidentment, que hi ha una empresa, The Royal Collection Shop, que és l'empresa que té la comercialització de tota la mercaderia, el merchandatge, lligat doncs, amb la família real britànica, no? Amb la reina com a principal reclam, no? En el fons. Vull dir,
és
al final...
que només és, clar, és ella,
És que és ella. Si tu penses en Anglaterra i penses, vale, les cabines de telèfon meravelles, no? Els autobusos a dos pisos i la reina d'Anglaterra, no? És a dir, sí o no? Són les icones de...
És una icona pop, no? És una icona pop.
Totalment, totalment. Vull dir, bueno, evidentment hi ha els Beatles de Liverpool, és a dir, hi ha molts grups musicals a Anglaterra, òbviament, però jo crec que a l'alçada d'aquests grups musicals està la reina d'Anglaterra, no?
O potser més amunt,
o potser més amunt, sí.
Ara escoltàvem.
Depèn de quins grups, no?
Aquest anunci de per celebrar precisament els 70 anys del regnat d'Elisabet II, acompanyada de Lord Paddington, doncs, com dèiem, que la, entrava aquest palau de Buckingham, es bevia directament el te de la reina...
Sí. Saltant-se una mica el protocol, diguem-ne.
Sí, la convidava un àmbits de marmelada. Clar, és aquesta imatge, no?, de monarquia doncs, propera. Tu també ens agrada parlar dels valors en publicitat. Tu, per què creus que fascinava tant la figura d'Isabel II? És a dir, què enganxava la gent?
Primera, que ella s'hi prestava. Segona, és una figura que, vaja, és a dir, molt icònica, no? Ella, el seu bolso de mà, no?, els seus trajos sempre monocolors i que anava canviant de colors, quasi gairebé com les americanes del Sala Martín, diguem-ne, no? Sí o no? Clar.
Sí, no. No,
potser Sala Martín ens va inspirar amb la reina d'Anglaterra en aquest sentit, no?
Preguntar.
I podríem preguntar amb ell. És a dir, és una figura molt icònica i això ajuda. Però a sobre, clar, s'ha escrit molt, s'han fet moltes pel·lis, s'han fet moltes sèries, no?, amb ella de protagonista i jo crec que se l'ha tractat bé a nivell d'imatge pública. És a dir, i a més també no oblidem que l'humor britànic és un humor molt especial i que segurament aquí, que ens pensem que som molt de la broma, aquí no acceptem segons quines bromes, i allà sí. Vull dir, és un humor diferent.
Humor britànic, no?
Humor britànic.
És
un tema, és un tema cultural,
sí.
No? I ella és la primera, que segur que se n'enfotia de les pròpies paròdies i imitacions que li feien. Estic convençut.
Va, us sembla si repassem un altre anunci memorable? Que jo d'aquest, jo vaig riure moltíssim.
I és està, boníssim.
Que és a una acció que també ha quedat en la memòria de molts, molts, molts. És l'espectacular participació de la reina Elisabet II a la inauguració dels Jocs Olímpics de Londres, recordem-ho, del 2016. I de fet, ai, ho va fer de bracet del millor agent, el millor detectiu del món, de James Bond. All the way around the stadium. James Bond epic. Daniel Craig and Her Majesty the Queen. The Queen, és que clar, tothom s'hi vol apuntar. Dóna aquesta sensació, no?
Això va ser un cop d'efecte. Veure com aterrava en ple estadi olímpic, no?
Va ser boníssim. Home, i veure saltar la reina de l'helicòpter.
I la reina... que a més va aparèixer misteriosament a la llotja, no? Sí o no? Una entrada triomfal, no?
Aquest joc, no?
Realment, vull dir, va ser molt maco, però clar, ella s'hi prestava, perquè la primera part del vídeo... És ella, no és una imitadora. Evidentment, la que salta no és ella, vull dir, però la primera part del vídeo sí que ho és.
Es veu que fins i tot, recordem que Daniel Craig entrava també al Palau de Buckingham, es trobava la reina, que ja l'estava esperant, i després junts, doncs, n'agafaven aquest helicòpter per arribar fins a l'estadi, crec que era de Wembley.
A Wembley, sí.
I es veu que fins i tot la pròpia reina va donar instruccions als guionistes, mira si es va implicar en tot aquest espot, que va decidir, o ella mateixa va dir que volia dirigir-se a Daniel Craig com a Mr. Bond i no amb el nom de James, mm-hmm. no? Que potser seria doncs, la forma doncs, menys polite de dirigir-se a James Bond, però ella va dir, no, jo vull dir-li Mr. Bond, amb tots els respectes.
No, molt bé, jo crec que va ser un cop d'efecte i que bé, lliga amb el que parlàvem abans, no? És a dir, poca gent es prestaria, vull dir, quants caps d'estat no, es prestarien a la inauguració d'uns Jocs Olímpics en el seu país, doncs de saltar en paracaigudes.
Però,
no?
Clar, Josep Maria, en termes publicitaris això és clau, no? Tenir un client que estigui obert a tot, no? I que et digui que sí, no? Que et digui com aquesta ment oberta a jugar. I a remar, diguéssim.
Això ho hem parlat alguna altra vegada que he vingut, no? És a dir, perquè per sort em convideu sovint i jo m'ho passo molt bé amb vosaltres, ja ho sabeu. Clar, darrere d'una bona campanya publicitària sempre hi ha... Clar que té mèrit el creatiu que crea la idea, clar que té mèrit la productora que roda l'espot. Hi ha molta gent que té molts mèrits, però el principal mèrit és de l'anunciant que s'hi juga les seves garrofes, que hi posa el pressupost, hi posa els seus diners i que creu en aquella idea, sense que el client, sense que la marca creï en aquella idea no va endavant. Per tant, jo que sóc publicitari de cantó agència, tot i que també he estat el cantó client, li dono molt de mèrit als clients, evidentment. Són els que aproven la campanya i són els que saben veure quan poden passar-se una mica de la línia per buscar aquell factor de notorietat, no?
Ara que, clar, estem parlant ja amb aquesta mirada posada aquest dissabte, la coronació de Carles III, creus que tindrà el mateix seguiment en quant a, diguéssim...
Clar, si ho preguntes per mi, jo no penso veure, sincerament. Mira, doncs ja no m'atrau el més mínim i jo crec, sincerament, que no.
Però haguessis vist...
Penseu que l'índex de popularitat, clar, encara avui, de la reina d'Anglaterra és espectacular.
Però haguessis vist el de la reina d'Anglaterra, però? O sigui, per exemple, l'enterrament... Tu el vas seguir?
No el vaig seguir.
Tampoc.
No el vaig seguir. No, jo en aquest sentit no sóc referent, eh?
Val.
I ens hem de posar en la pell més de, clar, més de la població anglesa, diguem-ne. Sí. Però, clar, és que els graus de popularitat, doncs, clar, l'encapçala la reina d'Anglaterra i em sembla, abans ho mirava, que fins al cinquè lloc no l'ocupa el que serà el rei.
Fem una cosa. Mm? Ens queden pocs minuts. Veig a Joan Trias aquí. És que ui. Joan Trias és l'editor de La Caravana i diria que marxarà aquest cap de setmana. Perquè ell no és... Vine, entra, Joan. Entra, que ens ho expliqui.
Ell sí que és referent, no?
Perquè ell sí que és un referent.
Ell sí que és un referent.
També ens pot... Trias, bon dia. Vine, seu. El professor Picola. Sí, estem en directe, ja saps que aquí aquestes coses passen així.
Bon dia, al dematí.
Professor Picola, Joan Trias, editor de la Caravana, cada dia de 3 a 6. Estàvem parlant de la coronació de Carles III, d'aquest cap de setmana, i del potencial a nivell publicitari.
Sí.
Ens hem fixat en tot el que, en part, del que ha fet la reina, del que va fer, i ara posar la mirada en Carles III. I jo li preguntava a en Josep Maria, tu seguiràs la coronació aquest dissabte? Sí. Diu no.
No la seguirà?
No la seguiré.
Què faràs tu? Per quin motiu? Jo? Què faré? Jo vaig a Londres.
Clar, però això tampoc és gaire... O sigui, a veure, sí, hi ha gent que ho fa, però tampoc és molt habitual. Per què? Per què et sents tan atret?
A mi m'atreu molt...
Per la monarquia britànica. Què és el que t'atreu?
Britànica, eh?
Sí.
Estem parlant?
Sí, sí,
vale,
sí.
No
sí,
parlem
sí.
de monarquies, parlem de monarquia britànica.
A veure, també.
Jo crec que una monarquia ha de ser el que és austeritat i pompositat, no sé si el professor està d'acord, a parts iguals. I la monarquia britànica
fins,
és el...
Fins aquí sí, estic d'acord.
És el que més s'hi assembla, en això. Trobo jo. Fora d'Abu Dhabi, saps? No sé si...
Totalment d'acord.
Totalment d'acord.
També coincideixo amb això. No, i també la part de simbolisme. És a dir, abans ho parlàvem a Verges, que estàvem en antena fa una estona, i deia que, a veure, que la reina d'Anglaterra i la família real britànica, però personalitzo amb la reina d'Anglaterra, és un símbol com ho són els autobusos de dos pisos o les cabines telefòniques. No podem dir el mateix, evidentment, d'altres monarquies i altres caps d'estat. En aquell cas, sí, clarament, és un símbol. I és un símbol que va molt per sobre de formes polítiques, no?
Jo sempre que parlo de la monarquia britànica, professor, també no sé si estarà d'acord amb això o no, sempre... No
pots parlar de tu, sisplau.
Com un professor, sempre de vostè. Per saviesa no paradet. Jo sempre dic que la gent s'oblida molt de que el rei o la reina de la corona anglesa, a part de cap d'estat, és cap de l'Església Anglicana. Uh-huh. I això té un gran poder significatiu pel que fa a Anglaterra i a com els anglesos s'ho prenen tot plegat, trobo, no?
I que és un cap d'estat no d'un país, sinó d'una colla de països, també s'ha de dir, una colla de territoris, i que està molt per sobre doncs, del territori britànic com a tal, no?
Però tu seguiràs, també? O sigui, aquest magnetisme que tenia la reina... clar, és que ara què passarà, Trias?
No ho sé.
Vull dir, el seguiràs també de ben a
poc? Comprarà samarretes, merchandatge...
No. Jo he de reconèixer que jo era molt fan de...
d'Isabel II.
De l'Elisabet, jo ja li dic així.
De l'Elisabet.
Jo era molt fan de la seva figura per tot el que representava un segle d'història al capdavant d'una corona històrica. Del rei Carles no t'ho puc assegurar encara.
Encara, eh?
Encara.
O sigui, hi ha una esperança.
Veurem què passa.
Per cert, mira, tancant tema, jo no sé si tu et vas fer amb la Barbie en honor de la reina d'Anglaterra pel seu 96è aniversari, Josep Maria, que això també va ser...
M'ho preguntes a mi? Tampoc, sí, jo tampoc. No?
Dedueixo que la Harker tampoc, tampoc.
Diu, el ninotet aquell que mou la mà, aquest sí que el
tinc. Aquest sí, que és el clàssic, no? Però clar, o sigui, que una reina se li arribi a fer una Barbie, també això també diu molt, no?, del potencial publicitari també de la demanda que deu tenir.
Bueno, és aquesta icona, és el que dèiem abans. Vull dir, al final, els vestits monocromàtics, el bolso de mà, vull dir, és el que deia, és una figura, clar, del príncep Charles, el primer que s'estacava, pobre, ell eren les orelles, no? És a dir, que, sí o no? És a dir, no sé quin... si ho has de resumir en forma d'icona, no sé quina icona és l'equivalent, no?, per del nou rei, no? No ho sé, el temps dirà...
Ja es diu, professor, que es faran tasses commemoratives en dues nanses.
Veus?
Veurem si això surt o no surt. Sí, sí, sí.
Com la Champions, veus?
Exacte, com l'orelluda.
Calla, que em poso trist.
Exacte. Que recorda també, si m'ho deixes, Mercè, que la reina d'Anglaterra, als últims mesos de vida, va participar fins i tot en una campanya publicitària amb un osset que es va fer molt famós.
El Paddington, sí, ho hem parlat, sí.
I, per tant, això també li va donar popularitat als últims mesos.
A mi, que va treballar fins al final, perdoneu, va pencar amb listres, no? Que fins l'últim moment va estar allà. Moltes gràcies, Trias.
A vosaltres,
quin
sempre.
Quin dia marxes, doncs?
Divendres a nit.
De conduir
després
la caravana.
Després de caravana, sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Torno diumenge.
Bueno, ja ens ho explicaràs.
I tant.
Disfruta.
I tant, gràcies,
vagi bé.
Que vagi bé.
Vagi molt bé.
Adéu, caravana.
Records al rei.
Dóna-li records, exacte. Alerta, Déu meu. Va, la caravana, que ja sabeu que la podeu escoltar amb el Trias i tot el seu equip, amb la Núria Ros, amb l'Andreu, amb la Nina, amb el també compatriota, José, a la caravana de 3 a 6. Josep Maria, un plaer, moltes gràcies. Sempre ens ho passem molt bé.
Moltes gràcies, com sempre. El que sento que el tema d'avui m'agrada molt des del punt de vista màrqueting, comunicació, publicitat... Inclús hi ha molts casos que podem comentar. Podem dedicar un altre programa, si voleu, a parlar de la connexió entre figures públiques, inclús polítiques.
Bueno, és que això també és interessant.
I campanyes publicitàries.
És que no tenen aquesta tirada.
És a dir, per exemple, jo recordo campanyes molt potents amb la figura del Barack Obama en el seu moment, com a símbol d'un canvi que esperava el poble americà doncs, l'any 2000, que va ser el 2009. Uh-huh. 2009, em sembla que va ser. És a dir, clar, podem parlar d'això, és a dir, però clar, poca connexió tinc jo amb la família real britànica morta la reina, diguem-ne.
Si et sembla, 29 de maig, que ja el tenim tots agendat, a aquestes eleccions, a properes eleccions. Va, abans del 29 vine i ens
molt
parles,
bé.
No?
Potser,
Harker, d'aquells episodis, no?, a nivell polític, que ens ha hagut connectar.
La Harker em perseguirà, mirarem agendes
i
ho quadrarem, això.
Oh, tant. Tu és molt senzill.
Ja ho sé.
Poses fàcil.
Us ho poso fàcil. I vosaltres a mi.
I potser abans del 29, clar, ja serem campions.
Segur.
Demà, clar.
Jo puc dir el Boca Petit, espero ser-ho a Cornellà, jo ben aviat.
Abans de jugar.
No, jugant a Cornellà.
Guanyant
a Cornellà.
Josep Maria Picola, professor i coordinador del grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Ara sí, moltes gràcies i bona setmana.
Gràcies a vosaltres. Bon dia a tots.
Ràdio Estel.
Cada migdia, el recull informatiu en 60 minuts amb Xavi Toscano.
Bona tarda, són les dues. Comencem l'Estel Migdia.
Estel Migdia. Expliquem el que passa i està passant amb entrevistes als protagonistes i l'anàlisi dels experts. Amb temps per les comarques per saber què passa a cada racó de Catalunya.
Osona, el Ripollès, la Conca de Barberà, Terra Alta, el Bages, l'Empordà... El...
I esports, i cultura, i molt més, el repàs informatiu dels migdies. Estel Migdia, de dilluns a divendres a les dues, a Ràdio Estel, amb Xavi Toscano.
Ahí vamos.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada. La que tu et mereixes. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel. Amb Mercè Raga.
La veritat és que estàvem aquí intercanviant imatges del concert de Ja Prou, Callo Ja, per sempre, de Bruce. Sabeu que no tinc paraula.
Serà un concert que durarà anys, eh?
Sí, la veritat és que sí. És que, clar, Mondeo, si no et podem tornar a veure, què fem?
No, no, és evident, és evident.
Saps què hem de fer? Que anar cap a Twitter.
Ui!
Que hi ha un altre protagonista aquestes darreres hores. I déu-n'hi-do, eh? Per cert, bon dia, que després em diuen que no
bon, bon dia.
Bon dia,
Alba. Qui no té tan bon dia és Hugo Silva, que ahir va passar per l'Hormiguero a presentar aquesta nova sèrie que es diu Pollo sin Cabeza.
¿Cómo le abrirías el apetito a la gente para que vea la serie? ¿De qué va el asunto?
Bueno, es una serie, a ver, ambientada en el mundo que habría detrás del futbol.
L'actor en el programa vestit amb una samarreta gris de màniga curta, senzilla, i portava el cabell llarg amb una barba que comença a grisejar per les canes, un fet molt habitual i molt comú en tots els mortals. Doncs bé, aquestes tres coses sembla que van molestar molt a un usuari a Twitter que tuitejava el següent. Acabo de ver al bueno de Hugo Silva en El Hormiguero. ¿Es realmente necesario, imprescindible, ir sin peinar, con camiseta playera y como quien se levanta de una resaca a los programas de televisión? ¿Se es más progre apostando por la dejadez y el feísmo estético?
Feísmo estético.
Ah, m'agrada molt aquest a final, sí. Com a conclusió de la seva teoria. Aquest tuit és autoria de Martín Ruiz, un home que, al seu perfil ho veiem, es defineix com a polític i comunicador i que diu que forma part de Vox Santander. Si voleu veure el seu aspecte, només heu d'entrar a Twitter. Això nosaltres no ho entrarem a valorar. El que sí que valorarem és la repercussió que ha tingut aquest tuit, que ha superat el milió de visualitzacions.
Vaig a buscar-lo.
I pel qual molts usuaris ja se li estan tirant a la jugular al seu autor amb respostes com una que m'ha agradat molt, la de Cesc Cortés, que diu: "Yo lo que veo realmente necesario es que cada uno vaya como le dé la real gana." Que pot ser una mica el resum a tot plegat, però és que d'entre el centenar de respostes al tuit, una és de l'esquitxat en qüestió, d'Hugo Silva, que respon
al
tuit de Martín Ruiz. És el tuit més curt i més contundent de la història de Twitter. La seva resposta és: Sí.
Perfecte.
Responent-li que sí, que és necessari anar de la manera que ell ha decidit qualificar. I no només la cosa queda aquí, sinó que en un altre tuit, Hugo Silva encara informa d'on és la samarreta que porta. Per si algú li interessa, ens confessa que és de la marca Rufinaó, que de fet ja són molts els que s'estan postulant per comprar-la. Per tant, a partir d'ara, potser aquesta samarreta es posa de moda. És una samarreta amb una inscripció a l'esquerra, on posa...
A la butxaca, no?
Te estoy llamando... No, te estoy llamando y no me lo coges.
I no me lo coges.
Aquest joc entre el trucar i a l'estima, que a més està a la part esquerra, a la part on tenim el cor. Una samarreta molt original, que jo no em posaria per anar a la platja, sens dubte. A més té pinta de ser bastant... cara, no? Per ser aquestes marques que,
sí, li ha faltat
que el, no es troben habitualment.
El Silvia, el Silvia posar final, saps?
Sí, potser la tunegen i es fa famosa. Però si l'objectiu de Martín Ruiz era deixar en ridícul tant Hugo Silva com la samarreta, podem dir que ha quedat una mica anys llum d'aconseguir-ho. En tot cas, si veieu Hugo Silva pels vostres timelines, que sapigueu
que és, per
que
raó.
És tot per culpa d'una piulada. No de l'entrevista a l'Hormiguero, sinó d'una piulada.
El poder de les xarxes, eh?
Que ens havíem de menjar amb patates.
Villalba, vens molt polèmic avui, eh?
Sí.
A veure,
sí,
què
perquè...
ha passat? D'una polèmica a una altra.
Sí, també s'ha hagut de pronunciar a Twitter el presentador de Pesadilla en la Cocina, Alberto Chicote, perquè al cuiner li ha tocat ser la nova víctima de la intel·ligència artificial després que diversos comptes hagin difós imatges seves detingut.
Ai!
Envoltat de policia i emmanillat, tot imatges falses creades de manera artificial que ens recorden molt a les que veiem fa uns dies amb Donald Trump, que també ens volien fer creure el que no era. Però ara han pujat l'aposta perquè s'acompanyen de titulars com Alberto Chicote no sabia que la càmera estava gravando. Terminarà su carrera, tot fet perquè tu cliquis i entris en webs que no vulguis trobar-t'hi.
No
d'aquí quatre
entrar,
dies, Raga, tu et veurem també per intel·ligència artificial, eh? Però potser es publica, es filtra alguna foto de... Jo sé, de
no,
tu,
no
home.
Caldria, eh?
Què vols dir?
Bueno, que ja veus tu quina expectació. Vull dir. No, però clar,
Raga, que menjant-se un plàtan... Que és una obra d'art,
per exemple.
Ho heu penjat o no?
Estem a punt de treure...
Ai, ara he fet spoiler.
El nostre plat.
No? Jo crec que la documentació gràfica ja és... Vull dir, ja s'ha produït. Sí? I ara només falta això.
Res.
No,
doncs,
no és intel·ligència
escolta.
Artificial, eh?
No, és cert, no és intel·ligència artificial. És intel·ligència de Marta Harke. Amb la... suport de material
la
tècnic.
I la intel·ligència al darrere de tot això, Mercè Raga.
Bueno, i està amb la Mondelo també, entre tots, eh?
Tot això ho trobareu a Twitter en uns minuts.
A on ho podrem veure? A Twitter. D'aquí, durant el dia d'avui, no?
El que dèiem, això sí, imatges artificials que, a més, no només s'acompanyen de titulars, sinó que inclouen les capçaleres de diaris com El País, El Mundo, i aquesta m'ha fet molta gràcia, fins i tot la BBC News, que em dedica al disseny que les acompanya, és bastant terrible. Ja es veu que no ho podria fer ni un estudiant en pràctiques de disseny, però per si de cas hi ha algú que s'ho han passat, ell ha fet un tuit dient que tot és fals per si quedava dubte i que hem d'anar molt en compte amb aquesta gent que, per cert, s'aplega sota els noms Adventurer i Hutaix.
Això portarà
per
si problemes, eh? Aquesta intel·ligència artificial.
Ja ho està fent.
Ui, tant.
Fixa't.
Però hem de reflexionar-hi.
Es veu d'una hora lluny, perquè tot està retallat. És com si fessis patchwork amb retalls de notícies.
Com?
Sí, com allò que es feien anònims, no? Que és una lletra de cara, que retallaves una lletra de cara, un collage.
Exacte, aquí hi ha molt això.
Ai, Mondelo. T'hem interpel·lat aquest matí, per què volies dir?
Sí, m'heu interpel·lat per l'ultrasó.
Sí.
M'encanta la ment de la Marta, com ens pot arribar a portar d'un dia mundial a un altre personatge.
Una altra estrella mundial.
Sí,
Mondelo.
Sí, sensacional, home.
Vols provar la teva veu amb efectes així?
No.
és molt confús, eh?
És una experiència, eh?
Està molt bé, Mondelo, prova-ho,
va. Prova, Adona. Mondelo. Va, tia. Va,
em sembla que al José no li ve de gust.
El què?
Que parli així.
Com et sents, tu?
Em sento com en un interrogatori, en una comissaria, per tant com... no m'està agradant massa.
Com el Chicote?
Sí.
No? Això és el que ha viscut el Chicote, eh? Escolta, és una experiència. Mira, i acabem el programa així. Què?
No m'agrada gens a mi, eh?
No t'agrada? Ai, a mi sí que m'agrada.
Em fan trebencar...
Ah, sí?
Sí.
Bueno. Trobo com si estéssim, no ho sé, en una, sí, en una gàbia, la gàbia o empresonades. No sé, no... Què ha de fer el pes?
Saps com enllaunada, perquè tu tens... ets...
Com una, com una sardina.
Llibertat. Per cert, sí, va, explica'ns, si us plau. Ja,
voleu saber l'ultrasò?
Volem saber, no, i que ens expliquis també la, com han interactuat els oients avui. O sigui, han participat o no?
Sí.
Sí?
Ah,
que bé.
Sí, sí, a més hi ha hagut un oient que ens ha escrit des de Girona, que diu que era veí de la infància del protagonista d'avui, de Josmar Gerona, que és el seu nom artístic.
Es diu Josmar Gerona?
Sí, sí, sí.
Ah, no,
sí,
sabia,
sí,
que es deia Gerona.
I que, per cert, val a dir que aquest divendres a Eufòria, la Sofí, si no m'equivoco,
la Sofia
versionarà una de les seves, dels seus grans èxits, que també hem escoltat aquest matí, és superfort, per tant...
Sí que és fort, sí.
És fortíssim.
Ara que dius d'escoltar, abans d'acabar, avui ha passat el Joan Rovira, que ens ha presentat el seu quart disc, el Mollo, que ha preferit, i ens ha fet un directe, Mondelo, que ja l'hem penjat al nostre canal de YouTube. Ves a YouTube, rapidíssimament, Radio Estel. Allà trobaràs els mariachis del Camins. Trobaràs entrevistes del Pol, a la part informativa.
La Mercè agafant el llop.
Ui, calla, això també, eh? No hi aneu,
sí que
no?
Hi és, sí.
Vinga, va. Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies, Mondelo. Gràcies, Harry, que nosaltres ho deixem aquí. Demà, com sempre, a la mateixa hora, a partir de les 8. Ara, notícies, amb Estel Migdia i Xavi Toscano.